COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Doncs ja hem vist a Hansi Flick treballant a la ciutat esportiva, colze amb Deco, els dos mirant atentament la pantalla de l'ordinador i imagino que traçant diversos plans perquè fins que Flick, Deco i tots plegats no sabem exactament què passa amb el tema del fair play, ni ells ni nosaltres sabrem el marge que hi ha per intentar operacions. Anem veient, això sí, els noms a l'aparador dels Kimmich, Nico Williams, Merino i companyia, que sonen molt bé, però que a dia d'avui són inassumibles. I si no saps si pots fitxar, no saps tampoc els futbolistes dels que podràs prescindir. Així que sí, Flick i Deco planifiquen, però una vegada més amb el xip d'ala a veure què podem fer i no amb el de què volem fer. Estem pendents en clau esportiva de la planificació de la plantilla del Barça de cara a la propera temporada, també pendents dels internacionals que han d'afrontar l'Eurocopa i la Copa Amèrica. I a nivell institucional, atenció amb el que publica avui el Joan Jopallàs a La Vanguardia, està a punt de veure a la llum un moviment d'oposició a la porta, encapçalat per Joan Camproví, net d'Agustí Montal, que ha aglutinat a un col·lectiu de culers de diversos àmbits preocupats per la deriva del club i disposats a fer un pas endavant i a actuar. El grup està assessorat per gent com Avarís Murtra o Jordi Roche. Veurem com evoluciona aquest col·lectiu, però el moviment podria recordar una mica a l'elefant blau que en el seu dia va liderar el propi Joan Laporta. A l'Espanyol, que farà aquesta tarda l'últim entrenament abans de rebre demà l'Sporting en el partit de tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a primera, els de Manolo González porten un 0-1 de l'anada, un 0-1 favorable del partit d'anada. Avui es juga a l'Eibar Oviedo amb empat a 0 del partit d'anada. En bàsquet, pendents de la banqueta del Barça, que tot apunta, com us venim explicant, ocuparà Joan Peñarroya. Avui el Real Madrid es pot proclamar ja campió de Lliga CB si guanya la pista del Múrcia. En handbol, el Barça ha confirmat la renovació del míster Antonio Carlos Ortega fins al 2027. El Noia s'ha classificat per la final de la Lliga d'Hockey Patins després de superar per 4-1 el Liceo en el cinquè partit. Divendres comença la final entre el Barça i el Noia, el millor de 5 partits. En tennis, David Ferrer i Anabel Medina han donat aquest matí a Barcelona la llista pels Jocs Olímpics, en la que estan Alcaraz i Nadal, que jugaran un dels dobles, no està Paula Badosa. Els europeus d'atletisme de Roma, el nom propi és Jordan Díaz. Hora en triple salt amb un salt estratosfèric de 18-18, tercera millor marca de tots els temps. Brutal. Els europeus de natació de Belgrat, or pel català Denis González en solo tècnic. I una cosa més, John Ram baixa per l'Open USA de golf per un problema al peu. Avui comentarem la jugada del nostre debat amb el Miguel Rico i el Ferran Correas i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem si només poguéssiu reforçar una posició, quina reforçaríeu, mig centre o extrem? Aposteu per mig centre la majoria, el 82%, per l'extrem el 18%. En clau Girona sona Abel Ruiz per reforçar la davantera. Seria un bon reforç? Creieu que sí al 44%, que no al 56%. I en clau Espanyol, qui passa avui, Eibar o Oviedo? Creieu que avui passarà l'Eibar al 33%, que passarà l'Oviedo al 67% del seu votat. L'Héctor García està al control de so, l'Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Ai, ui, oh, cuando te duele...
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Oh, what I'd like.
Vinga, abordem l'actualitat esportiva de la jornada quan passen 9 minuts de les 3 de la tarda. Comencem amb l'última hora del Barça, amb les notícies del Barça que ens porta avui el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ara sí, que ja hem vist a Flick allà, al seu despatx de la ciutat esportiva, amb el Deco, els dos davant de l'ordinador, planificant el que puguin, perquè és el que venim repetint. Fins que el Barça no sàpiga exactament de quin fair play disposa, pots anar mirant coses, però tancar no pots tancar res.
Sí, no pots fer cap operació. De fet, no pots ni contactar amb jugadors per avançar cap negociació, perquè realment no saps si després podràs o no fitxar-lo. I en el cas dels jugadors que ja tenien aparaulats o les seves renovacions, sempre hi ha, com en el cas de Sergi Roberto, hi havia l'apunt al final d'aquest precontracte, mai un contracte, però el precontracte de tot si tenim fair play. Si no tenim fair play, doncs és el que ha passat amb el capità, que com no hi ha fair play, doncs ara mateix està més fora que dins del Futbol Club Barcelona, i de fet acabarà contracte el 30 de juny i marxarà. Ahir vam veure migdia que arribava Flick amb la furgoneta negra aquesta famosa, ja, que, amb la que va a Barcelona, però avui ja entrava normal, en un cotxe normal de copilot, ja se'l veia, no l'amagaven, i és que el club volia, aquestes imatges que us dèiem ahir, que volien distribuir, doncs les van distribuir per la tarda, i volien ensenyar ells, el club primer, com treballava, com deies, amb Deco, mirant una tablet, hi ha un vídeo, una seqüència que mostra el Barça de 30 segons, assenyalant algunes coses que es veuen a la tablet, i en aquesta tablet doncs està la planificació esportiva.
El que seria interessant és donar-li la volta a la tablet, exacte, que es veiés la pantalla, a veure què posa allà, no?
A veure els jugadors, perquè és veritat que en el cas que va dir Joan Laporta en l'entrevista al seu podcast de Barça One, la que era l'antiga Barça Televisió, deia que Xavi havia demanat molts canvis i de més i que no creia la plantilla. Doncs a veure si hi ha molts canvis o no, si han de sortir molts jugadors o no, surten segur Romeu, Marcos Alonso, ara mateix també està fora Sergi Roberto, i s'ha de veure si confien en gent, per exemple, del filial com Marc Casado i el Pugen, les renovacions que s'han fet, les millores de contracte que s'han de fer, a veure si Araujo i Rafinha es queden finalment, ofertes que puguin arribar, per exemple, per Ferran Torres, si les accepten o no.
I després... Santos ha parlat d'una oferta del Newcastle per Ferran de 15 milions. No?
15 milions més 5 de variables. Veurem, no sé si amb això el Barça ja es quedaria content o no, però és evident que aquí tot sempre és si els jugadors volen marxar. En el cas de Ferran Torres té contracte i ell ha dit sempre que es vol quedar. Els únics que no han sigut clars al 100% han sigut precisament Araujo i Rafinha. No han sigut clars amb el seu futur si al 100% començarà la propera temporada. La resta, tots han deixat clar que es volen quedar, fins i tot Frenkie de Jong ja en aquella famosa roda de premsa que va fer en la prèvia de Champions.
En clau institucional, Laporta rep els senadors aquesta tarda, no?
Aquesta tarda, a partir de les 5, a l'Auditori 1899, allà al Camp Nou, els 1.000 socis més antics. I el que fan sempre, i és tradició, ja va passar l'any passat, és que als primers 10 minuts, doncs, Laporta fa un discurs on pot estar la premsa, on estarà allà la cadena COPE, evidentment, i podem escoltar el que diu el president, que és l'anàlisi que fa de tot el que està sent la temporada, el balanç de temporada abans, recordem, de tancar l'exercici econòmic, que es farà el 30 de juny. Aquells 10 minuts o 15, el que s'allargui el president, podem estar a la premsa, després marxem perquè és una cosa privada pels 1.000 socis més antics, on habitualment va, per exemple, el Minguella. Sol estar en aquestes coses, també Gaspar, l'expresident, i allà escoltarem el president, i demà Esports Cope, doncs, com és a les 5 de la tarda, demà Esports Cope escoltarem el més destacat d'aquest discurs del president.
Segur que Laporta està al corrent del que publica avui el company Joan Jupallàs a La Vanguardia. L'aparició imminent d'aquest grup d'oposició que agafa força o que pren cos i que estaria encapçalat per Joan Camproví, net d'Agustí Montal.
Sí, es presentarà aviat, informa Pallàs, a la massa social de tot el barcelonisme, del Barça, pensant de cara a les eleccions 2026, però es fa l'apunt que sense descartar un vot de censura abans d'aquestes properes eleccions de d'aquí dos anys. El net, com deies, del president Montal, que va presidir el Barça del 69 al 77, encapçala i lidera aquest grup opositor a Joan Laporta, el primer grup que coneixem en aquest segon mandat. Està Joan Camproví, que és el net de Montal, de 36 anys. Està Joan Roca, que és el fill de Miquel Roca i president ara de Roca Junyent, del despatx. Jordi Roche, l'antic president del Girona, de la Federació Catalana a la primera dècada dels 2000. També l'exdirectiu, en l'època de Núñez i de Laporta, Evarist Murtra, també està aquí. I també
Evarist altre... Murtra, nom potentíssim, atenció.
Sí, i que a vegades sempre escriu, per exemple, a La Vanguardia, fent anàlisis de com va la situació del Barça. I també un altre exdirectiu del Barça, Ramon Térmens. Hi ha més gent de la publicitat, de les Big Four, gent de consultoria, però aquests són els noms més destacats. destacats. Han parlat, explica Joan Jopallas a La Vanguardia, han tingut contactes Camprubí i Víctor Font, però sense que Camprubí li extengui la mà perquè vagi en aquest grup. Diuen i s'informa que porten mesos treballant, preparant això, parlant amb diferents actors del barcelonisme i de la ciutat de Barcelona, i que veuen una situació d'emergència amb tots els indicadors demostrant que estan en estat crític al club, que s'ha de salvar el club quan abans millor, són paraules literals que recull Pallas d'aquest grup opositor, i que no descarten una moció de censura, un vot de censura, si, per exemple, aquest tancament de l'exercici econòmic el 30 de juny, doncs veuen que passa alguna cosa estrany o no és l'adequat o no trenquen números positius al Futbol Club Barcelona.
Doncs atenció amb això, després ho comentem al debat. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Anem ara fins a la concentració de la selecció espanyola a Alemanya, a 2 dies perquè arrenqui l'Eurocopa amb l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
No m'atreveixo encara a dir la localitat, eh? No m'atreveixo.
Donau Eschingen. Okay. Avui tercer entrenament aquí al cor de la Selva Negra, amb 18 graus de temperatura, el sol, de moment, ni pluja ni temporal. La pluja del temporal que ens va rebre el primer dia, però que ens ha donat treva. Jo crec que fa més bon temps aquí que a Barcelona, Joan.
Sí, no, la pluja la tenim aquí. Porta un parell de dies plovent.
Per això que m'he portat el sol de Barcelona, perquè aquí, de moment, res d'inundacions ni de pluges, toquem fusta. Estan tots endollats, queden només 3 dies per debutar contra Croàcia. Per aquells que estan despistats, Joan, recordem, Espanya, Croàcia, dissabte 6 de la tarda a Berlín, a l'Olímpic de Berlín, on el Barça va guanyar l'última Champions del 2015. De la Fuente els està insistint molt en un missatge, que és defensar com a equip. Precisament a darrere, en defensa, és on hi ha més dubtes. Qui acompanyarà a Lenormand, o si finalment jugaran Laporte i Nacho. Veurem què acaba passant. Al lateral esquerre, un dels dos ex del Barça, Cucurell, ara mateix té més números a ser de la partida que Grimaldo. A dalt, la mini Nico. Punyals a banda són indiscutibles, amb Morata i, evidentment, Pedri, pels culers, perquè ara mateix a Barcelona es veu a Pedri que ha tornat, no? Que està en el seu millor moment de la temporada, ho deia ahir en roda de premsa. Avui tarda lliure, alguns tenen classes de golf, uns altres aprofiten per fer tornejos a la Play, per exemple Nico Williams i Lamin estan en el mateix equip de torneig de FIFA de PlayStation, un Lamin que a més ha explicat al diari AS que s'han portat els deures, i és així, s'han portat els deures perquè està fent quart de l'ESO, té un profe particular a distància i cal estudiar perquè, evidentment, ara venen els exàmens finals i no vol suspendre cap assignatura.
Doncs que aprofiti que estudiï. Escolta, passant per sala de premsa, Miquel Merino, interessant perquè és un dels noms que sona per reforçar el Barça, Helena.
Sí, és un migcampista que ha despertat l'interès del Barça, genera consens dins del club, a més pot jugar de mig centre posicional, una posició que s'enyora molt després de la sortida de Sergio Busquets. Acaba contracte el 2025 amb la Real Societat i el diari Esport parla de que el Barça perfila una oferta d'uns 30 milions d'euros. Pel que hem pogut saber de Miquel Merino, ara l'escoltaràs, és conscient de l'interès del Barça, però no només del Barça, Joan, hi ha altres clubs importants, potents, que han trucat també a la porta. De moment, ell vol estar al marge dels rumors. Això sí, el que em diuen des de l'entorn de Miquel Merino és que escoltarà l'oferta de renovació de la Real Societat. De moment, el conjunt basc diu que no negocia, remet a la clàusula que és de 60 milions d'euros, però, evidentment, si no acaba renovant, estarà a la baixa, serà una clàusula a la baixa perquè només li quedaria un any de contracte. El Barça no té diners i el que es planteja ara per poder fer operacions és posar futbolistes com a intercanvi. El que també em diuen per part de Miquel Merino és que si realment el Barça fa una aposta molt forta per Miquel Merino i diuen que s'ho juguen tot amb el migcampista de la Real Societat, el panorama podria canviar. De moment, sobre el seu futur, això diu el migcampista de 27 anys que ara defensa els colors de la selecció espanyola.
Todo este tipo de informaciones dejo que lo gestione mi representante. A mí no me gusta escuchar este tipo de cosas, a no ser que sean de verdad y serias y en última instancia. Hasta que no haya algo definitivo no voy a tener noticias. Y por ahora todo lo que leo en las redes sociales o que me comunican mis compañeros más que nada, que son los que más me vacilan, se queda ahí.
Perfecte, resposta de manual, centrat en l'Eurocopa, que és el que ha de fer. I una cosa més, Helena, Mateu Alemany es pot incorporar a la Federació Espanyola?
Li han ofert un càrrec de director general esportiu de la federació. Ja saps que des de que han destituït Albert Luque, el càrrec de director esportiu ha quedat vacant, però en el cas de Mateu tindria un rang superior, tindria més responsabilitats perquè seria també director general i s'encarregaria, evidentment, de les relacions amb els diferents clubs que cedeixen internacionals a la selecció. Sí. La sensació a la federació, pel que em deia l'Isaac Fouto, és que es farà, però que no serà imminent, que seria després de l'Eurocopa d'Alemanya, un cop acabin la competició, i per part de Mateu Alemany el que et puc explicar és que hi ha contactes, que hi ha negociacions, que li sedueix la proposta, però que encara veu que és molt embrionària. Fa un any que va deixar el Barça, de moment ha negociat, ha parlat amb la federació, però sense cap proposta, sense cap oferta en ferm sobre la taula. Per tant, l'acord no espera en cap de les dues parts que sigui imminent, perquè encara s'ha d'acabar de perfilar, però sí que hi ha contactes perquè Mateu Alemany sigui el nou director general esportiu de la Federació Espanyola de Futbol.
Perfecte, Condis, a seguir bé, estem en contacte.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Atenció que ja està també a Alemanya el Manuel Oliveros, que evidentment s'ha emportat la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, Leipzig. Ara la imatge la faig des del Centre Internacional de Ràdios i Teles al nord d'aquesta ciutat de Sajonia, d'algú més de mig milió d'habitants i on va viure i morir Johann Sebastian Bach, enterrat a l'església de Santo Tomàs. Aquí es jugaran quatre partits de l'Eurocopa 2024. El primer, el dia 18, Portugal-Txèquia, o un apassionant Holanda-França, o un Croàcia-Itàlia del grup d'Espanya. Vam arribar ahir sense l'equipatge, que està previst que arribi avui a l'hotel. Ens hem acreditat aquest matí. Els aparcaments al costat de l'IBC estan encara buits, les naus també estan molt buides mentre arriben els periodistes de mica en mica. Observes les enormes instal·lacions, t'ubiques, veus si hi ha cafès o restaurants i t'assabentes que una petita ampolla d'aigua de 33 centilitres val 4 euros o que el restaurant tanca a les 3 de la tarda, de manera que t'has de buscar la vida i mirar si hi ha més restaurants aquí a la vora de l'hotel. Comproves que des de l'hotel a l'IBC caminant hi ha 20 minuts, que hi ha un tramvia que et porta al centre de Leipzig en mitja hora o que pots llogar, crec que ho faré, una bici per rodar. Com començarà a rodar també la pilota dins d'una mica més de 48 hores a l'Eurocopa 2024, Alemanya-Escòcia, divendres a les 9 de la nit a Munic.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Feliç Eurocopa, una més. 3 i 22, pausa i més coses a Esports Cope.
Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame más.
Este verano pídenos más. Reserva ya tu viaje y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones. Viajes del Corte Inglés.
Verano, dame más.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Tenim per davant un estiu futbolísticament molt intens, estem pendents de la planificació del Barça, de l'Eurocopa, de la Copa Amèrica. Volem passar avui consulta amb el míster Jorge D'Alessandro. Míster, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, estimado John.
Buenas tardes, míster. Bueno, que ya está Flick trabajando en su despacho en la Ciudad Deportiva. ¿Te gusta la apuesta o no, míster?
Me gusta muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Sí, el Barça lo que necesitaba era cordura, equilibrio y bueno... Y no cambiar el rumbo. Me gusta la idea de Flick para el banquillo del Barcelona, sí.
Ahora a ver qué mimbres, ¿no? ¿Mister tiene?
Bueno, ya sabes, mi línea de... No cambio mucho mi criterio, ¿eh? Yo creo que el Barcelona tiene una muy buena plantilla, simplemente con dos o tres retoques y la recuperación, hablo de recuperación, de grandes fichajes como serían Gavi y Pedri, el equipo se enriquecería de una manera tremenda, ¿no? Y algún retoque fundamental, ¿no? La presencia de algún fichaje en la medular y como se está hablando de Nico Williams arriba en el ataque, creo que el equipo tendría unos elementos para competir por todo. Para mí, competir por todo.
¿Qué le hace falta, sobre todo? ¿Qué pieza le hace más falta a este equipo, mister?
Bueno, yo citaba un argumento el otro día, que descompuso un poco a los tertulianos del Chiringuito, que para mí el principal problema del Barça y el desajuste vino por la sangría defensiva. Si el Barça es capaz de reducir en un 15, un 20%, un 20 diría yo, la cantidad de goles encajados, creo que el equipo sería altamente competitivo, inclusive con todos los despropósitos del entrenador anterior. Porque fíjate que el equipo rondó los 80, 82 goles, casi cercano a los 90 del Madrid. ¿Qué significa esto? Que ofensivamente el equipo, y con un Lewandowski en baja forma y todo lo que puedas decir, el equipo llegó a la cuota de gol, pero evidentemente la gran sangría vino por defensa. Ahí es donde el equipo se reventó y se, diríamos, desapareció de la competición.
Pero centrales buenos hay, mister, lo que pasa que igual la pieza que falta ahí es un medio centro defensivo competente, ¿no? O bueno.
No, yo creo que yo no soy partidario del stopper defensivo. Yo creo que me gustan los jugadores que en el medio campo jueguen al fútbol. Y obviamente cuando tiene la pelota hay que recuperarla, pero no buscaría un específico defensivo y destructor. Yo buscaría un mediocampista que equilibre la línea medular, que para mí es la auténtica piedra angular del Barcelona, porque todo genera desde ahí. El Barcelona recuperando a Gavi, recuperando, insisto, a Pedri, una buena versión de Gundogan, un buen De Jong y un fichaje que apuntale a estos chicos, creo que realmente el equipo es altamente competitivo. Aparte, ponía un ejemplo, por favor, que la gente preste atención, que descompuso a los tertulianos y a la gente que estaba en el debate. Decían que el Barça no podía llegar a nada con este equipo. Y puse un ejemplo. ¿Qué era el Borussia Dortmund? El Borussia Dortmund es mejor que el Barcelona y llegó a la finalísima y tuvo casi tocando la orejona durante 73 minutos de partido. Esto implica que un equipo armado, bien organizado y con los mimbres del Barcelona puede competir por cualquier trofeo. El ejemplo de Borussia Dortmund rompe cualquier temática de fundamentalistas. Porque todo el mundo quería, antes del sorteo de cuarto de final, todo lo que fuera por el pasaje del Dortmund. Y resulta que el Dortmund, con ningún jugador que le vale para el Barça, ni al Real Madrid, repito, ninguno, porque de la plantilla del Dortmund actualmente quieres reciclar algún jugador al Barcelona, ninguno tiene cabida. Y cuando digo ninguno, lo digo con esta rotundidad. Y resulta que se planta jugando la finalísima y casi hace tambalear la orejona. ¿Esto qué significa? Que mi tesis de que el Barça tiene una gran plantilla, solamente ajustada y con sentido común, y ajustando realmente para mí la crisis tremenda, que es una defensa que es no competitiva, creo que el Barça se pondría otra vez en órbita. No, el Barça no tiene equipo para competir. Sí. El Barça no puede llegar a nada, no puede jugar la Champions. ¿Pero de qué me está hablando usted? ¿Qué Champions? ¿Por qué? Y pones este ejemplo y la gente se tambalea porque no hay un argumento sólido para desarticular esta teoría casi pitagoreana que estamos manejando. Lo que tienes que tener tú es un equipo con sentido y que trabaje bien, defienda bien y que ataque bien. Eso es lo que tienes que tener, un equipo de fútbol sólido.
Te cambio de tercio, mister, dos cosas más. ¿Qué opciones le das a España en la Eurocopa?
Bueno, pocas. Creo que hay mejores equipos que España. Creo que realmente tanto Francia como Inglaterra, y sobre todo para mí siempre hay un equipo que es una auténtica incógnita, que es Portugal, que es un desafío contra su autoestima, porque ayer estaba viendo el partido y veo la plantilla, me encanta el equipo, pero bueno, ya sabes lo que es Portugal, siempre parece que se desinflan en las grandes citas. Y bueno, yo creo que va por ahí, evidentemente, la anfitriona Alemania que va a tener que dar el do de pecho, ¿no? Yo creo que estando ahí, pasando el corte y estando en cuartos, creo que puede ser una buena clasificación para nuestro equipo, Joan.
¿Y la Copa América qué va a ser? ¿Un Brasil-Argentina?
Sobre todo, perdón. Sí. Recuperar a Pedri.
Recuperar no, está Pedri. Bien, está mejor, ¿eh?
Se sí, le ve sí, mejor. Yo quiero ver recuperado a Pedri para arrancar el año que viene con un Pedri de enganche y que nos dé todas las luces que necesita el equipo para comunicarse con la línea delantera.
Sí, sería perdón. Clave. No digo, ¿y la Copa América qué va a ser? ¿Un Brasil-Argentina o qué?
Yo creo que va por ahí, porque Argentina-Brasil, Argentina sobre todo es el más sólido de todos. si el entrenador no se vuelve loco y mantiene el criterio de que nos hizo campeones del mundo, es decir, el centro del campo que le dio la libertad a Messi para poder jugar con comodidad en ataque y liberarlo de trabajo de funciones, de venir a retroceder, un mediocampo activo como tuvo lo que llegamos a llamar o denominar los Ferraris. Creo que Argentina es hay una gran diferencia con el resto. Brasil una incógnita, y para mí el equipo que puede ser la revelación dentro de este esquema, creo que puede ser el Uruguay de Bielsa, porque Bielsa, con los mimbres que tiene ahora Uruguay, en una competición corta, es un entrenador muy, muy peligroso, muy, muy peligroso. Bielsa es un entrenador que se diluye con las competiciones muy largas, porque es muy pesado, muy denso, y bueno, un entrenador agotador. Pero en competición corta es muy eficaz, Joan.
Ok. Bueno, pues lo vemos, a disfrutar con todos los frentes, Mister, un abrazo y gracias por el análisis,
Magnífico. Es decir, a ver si la parroquia de Culés es serena, que hay un gran equipo, por favor, no sé. Es decir, pero escúchame, hay que tener un conductor, porque un buen bólido necesita un conductor.
Bueno, a ver si Flick conduce bien el tema. Gracias, Mister, un abrazo.
Un abrazo inmenso.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Vols canviar-te el cotxe? Doncs escolta això que t'interessa, perquè imagino que voldràs un cotxe de qualitat per no endur-te cap sorpresa. Entra a recordmotor.com i trobaràs més de 150 cotxes de qualitat en perfecte estat. A més, et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que et garanteixen la qualitat. Entra ara a recordmotor.com, més de 150 cotxes de qualitat. recordmotor.com. Vinga, obrim debat, passen 31 minuts de les 3 de la tarda. Saludem al Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, i ens acompanya avui també el Ferran Correas. Què tal, Ferran?
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Bé, Miguel, ja hem vist a Flick i a Deco, allò asseguts davant de l'ordenador, mirant la pantalla, planificant i tal. El que passa és que, clar, fins que no sàpigues com està el tema del fair play, poca cosa pot ser, no?
Sí, exactament. Bueno, primer per gastar, com a totes les famílies, hauries de saber de quan pots disposar. I això suposo que en el cas del Barça, a més de la reglamentació de la Liga pel fair play, haurem de veure quan és capaç de recaptar amb les seues vendes, les que siguin. I en funció d'això, pues, suposo que hi haurà un pressupost per fitxar. Ara, diguéssim que el treball és més selectiu, saber qui té garantida la continuïtat, saber qui és transferible i saber en quins jugadors cediràs o li donaràs directament la baixa, ja sigui per raons esportives o econòmiques, que també podria donar-se el cas.
Clar. Clar, però és que fins i tot per donar baixes, Ferran, clar, si li dius a Flick, no, aquest pot anar fora i tal, et dirà, molt bé, sí, sí, hi ha gent que, i estic d'acord que marxin aquests, però qui vindrà en lloc d'aquests? No? Clar, estàs com una mica bloquejat.
Sí, de fet, és una mica el que li passava a Xavi en el seu dia. No? Recordo, per exemple, que sempre deia, per mi, que es quedi Sergi Roberto, perquè, clar, s'assegurava tenir algú. No sé, si marxava Sergi Roberto no venia ningú, no? Això ho va fer amb un parell o tres de futbolistes. A veure, aquí el més important ara, queden pocs dies ja perquè s'arribi el 30 de juny, i a veure si apareix el miracle de l'operació de Barça Estudios, que falten aquests 40 milions àrab i 60 que s'han de pagar, aquests 100, i si apareix algun inversor que pugui fer que l'operació tiri endavant, i si tira endavant ens podrà estar en la regla de l'1. Ja ho deia Tebas l'altre dia, el Barça sap el que ha de fer i està en camí d'intentar-ho fer, però el camí de moment no arriba al final.
Sí, és que ja portem algunes finestres, Miguel, esperant que això es solucioni i no s'acaba de solventar.
Bueno, exactament igual com els traspassos dolorosos. És una cosa que sentim tota la vida i el que veiem són baixes doloroses o sortides doloroses, però no pas traspassos dolorosos. És evident que abans de tancar el balanç el 30 de juny s'haurà de fer caixa d'una o d'altra manera o de les dues maneres, és a dir, amb el patrocini, amb els patrocinis o amb el traspàs de jugadors per poder presentar uns números a la Liga de Futbol Professional que et permeti tornar a la regla aquesta de l'1-1 i poder, a més de fitxar jugadors, perquè fitxar sempre pots fitxar els que vulguis. Després la qüestió complicada és inscriure'ls. Bueno, pues, mirem de que amb aquests 20 dies que queden, menys encara, el Barça trobi la solució per tornar diguéssim, a la normalitat competitiva, poder competir al mercat en les condicions dels altres.
De moment, els reforços que estem veient s'estan produint, Ferran, en el Departament de Preparadors Físics, que sembla que la porta, no? Després de l'entrevista a Barça One, sembla que és una de les seves obsessions, no? Millorar la condició física de l'equip.
Sí, per això... Bueno, ho va deixar, com deies tu, molt clar l'entrevista a Barça One, quan va deixar molt clar que, segons ell, l'equip es queia després del minut 60, i va posar alguns exemples, bàsicament els dies del Real Madrid, tot i que també és cert que jo crec que el Barça ha fet molts gols en els últims minuts d'aquesta temporada. Jo crec que, més que un tema de preparació física, és un tema de lesió. Sí que és cert que jo crec que el Barça arribava bé al final dels partits, però sí que és cert que durant la temporada van haver moltes lesions, i hi ha lesions de Turmell, per exemple, com la de Frenkie de Jong, o la de Gavi, que no tenen res a veure, però sí que van haver moltes lesions musculars i de recaigudes. Això és més el que m'imagino que li preocupava a la porta, i per això, de fet, abans que marxés Xavi ja s'havia anunciat o se sabia que arribaria, bueno, un dels millors recuperadors d'Espanya, en el qual confien molts dels futbolistes, i un especialista de gimnàs. Ara, amb l'arribada de Flick, doncs, en lloc no només seran dos, sinó que em sembla que seran uns quants els canvis.
Sí, sí. Volia també comentar amb vosaltres la informació que publica avui el Joan Jupallàs a La Vanguardia, comentar-la, o si teniu alguna informació que vulgueu afegir endavant. Miguel, sobre... L'aparició sembla imminent d'aquest grup d'oposició que encapçalaria Joan Camproví, net d'Agustí Montal, gent barcelonistes preocupats per la deriva i la situació del club. Miguel.
Bueno, jo no sé si l'encapçalaria o no Joan Camproví, però estic segur que hi seria. Però per tombar la porta fa falta més potència, i això, el desenvolupament d'aquest club dependrà moltíssim, per exemple, de si Víctor Font s'hi suma o no. El projecte, jo diria que és fer un tots contra un, i, clar, per fer un tots contra un, primer hi han de ser tots.
Ferran?
Bueno, és cert que si algú es vol començar a moure de cara a les eleccions, queden més de dos anys. Però s'ha de començar a moure abans com a mínim per ser conegut entre els socis, i m'imagino que aquesta és la finalitat de poder sortir ja. Jo, mocions de censura, si n'hi ha, que dubto que hi hagi, la veig molt complicada. Hem de recordar que el moment més complicat de l'era de Porta, sí que és cert que va haver més d'un 50% de socis que van votar en contra seva, però com que es necessiten dues terceres parts, va resistir, i de fet després va acabar construint el millor Barça de la història. Per tant, jo crec que és un moviment més de cara a començar que el soci conegui aquest grup de cara al que pot venir d'aquí un parell d'anys. Jo crec que encara queda molt.
A la llista de noms hi ha un nom, Miguel, que per mi és molt potent, que és el de Baris Murtra, que té una llarguíssima trajectòria barcelonista, ha estat juntes amb Núñez, amb Laporta, i jo quan veig que Baris Murtra es mou, realment penso que és que la situació està complicada.
bueno, fa temps que es mou el Ribarís i evidentment és un culer de pedra picada que ha signat moltes de les frases que quedaran a la història del Barça, com primer el Barça, amb el sentit de que a la gestió econòmica i esportiva s'ha de fer sempre el que li convingui al Barça, no el que li convingui a la individualitat de Torn. I si em consta que el grup de Camprubí té l'aval de Baris Multra, i que és un aval ideològic i de tradició barcelonista insuperable.
Sí, sí, totalment. Molt bé. Estarem pendents de com evoluciona aquest moviment. Ja ho comentarem. Ho deixem aquí de moment, senyors. Miguel, Ferran, gràcies, eh?
Passi bé. Vinga,
bona tarda. Bé. Una abraçada als dos. Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Doncs aquí estem, a la ciutat esportiva Dani Jarque, amb el tècnic de l'Espanyol, amb el Manolo González.
Ser la responsabilitat que tenim a sobre. El que hem d'intentar és que l'equip estigui a primera i pues, disfrutar d'un ascens que serà molt, molt bonic per tothom.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sabem, perquè ho sabem, que no t'agrada que te la toqui qualsevol. Per això a Servion de Barcelona t'ofereixen mecànics experts, perquè la teva moto Honda estigui a les millors mans. Ja ho saps, t'esperen a qualsevol dels seus 3 concessionaris a Barcelona, a Llull 4749, a Pau Claris 155 o a Mallorca 660. I si dius que ho vas escoltar a Sports Cope, tindràs un 10% de descompte a la mà d'obra. Bé, no? Reserva la teva cita trucant al 93-646-0600. Repeteixo, 93-646-0600 o a barcelona.servionda.es i que no te la toqui qualsevol. Que la informació de l'Espanyol no és un qualsevol, és el millor, és el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
És l'únic que hi ha aquí. Sí, què tal, bona tarda?
Hores importantíssimes per l'equip, pel club, aquesta tarda a entrenar i demà a rebre l'Sporting.
7:30 roda de premsa del Manolo González. Jo crec que no hi ha massa dubtes a l'equip. Es pot repetir el mateix equip que va guanyar l'altre dia 0-1. I si hi ha un dubte doncs, raonable és saber si jugarà Pere Milla a l'esquerra o Brian Olivan, que va fer una molt bona segona part l'altre dia, Brian Olivan. Veurem què passa a partir de demà. És la concentració al migdia i a la nit el partit amb l'estadi a ple. I estarà a l'estadi, a la Llotja, Xavi Escaig. Recordes el Xavi Escaig?
I tant, home, sí, perfectament.
Home, jo no et diria que mita de l'espanyolisme, però va fer 31 gols des de l'any 89 fins al 93. El Xavi a l'Escaig va ser doncs, un jugador important a l'Espanyol. I va marxar després a l'Sporting i va fer 8 golets a l'Sporting i després va jugar una temporada al Barça,
Barça sí.
amb el Cruyff. Així que a l'Escaig ahir vam buscar on estava i és el director general de l'Hospitalet. I avui he anat a la feixa llarga a buscar la gent de l'Hospi i ara t'explico què fan el seu dia a dia. I a l'Escaig evidentment parla del que és el partit de demà, importantíssim per l'Espanyol.
Que des de que està Manolo d'entrenador, jo penso que l'equip ha agafat consistència. Sí que és veritat que no ha guanyat gaires partits, que ha empatat molts, però això denota que al final l'equip no perd. I això és la base, jo penso que és la base per poder pujar i per poder classificar-te en zona alta de classificació. Sí que és important que l'equip respon, l'equip no perd, i el diumenge, pues, bueno, el dijous, és important no perdre.
El 100% dels resultats que ha tret l'Espanyol aquest any a casa li donen la classificació.
Ostres,
per la final. Xavi Escaig parla del que ha de ser un ascens d'un Espanyol que ha de tornar ràpidament a primera.
L'Espanyol és un equip de primera. És un equip de primera per la història, per l'equip, per l'estadi, per l'afició. És un equip que ha d'estar a primera divisió i el fet que estigui a segona ha de ser excepcional. Excepcional i ara intentar pues, pujar i intentar pues, estar una bona temporada, unes bones temporades pues, a primera, intentant pues, sempre estar més a la zona alta que a la zona baixa.
per cert, se m'oblidava, Sergi Gómez, sancionat amb un partit, l'Espanyol no recorre la sanció. I a l'escatx és el CEO de l'Hospitalet, sí. Un Hospitalet que és un clàssic, eh? Sí. Tu has treballat a Ràdio Hospitalet.
Home, aprofito per enviar una abraçada molt forta i tot el carinyo per la gent de l'Hospi, que els aprecio molt.
I l'estimem molt, així que l'Hospi està a punt de tornar a Segona Federació, a l'antiga Segona B, si vols, d'on no hauria d'haver sortit mai. Mm. Porta uns anys patint a Tercera Federació i ara està a punt de pujar. S'hi elimina el Moscardó, anada i tornada. L'anada a la Feixa Llarga, diumenge, aquest proper diumenge, a 12:30, a l'Olímpic de la Feixa Llarga. Ascens final a Segona Federació. Per exemple, està tan necessitat la gent que el doni suport que per cada soci regalen 12 entrades. Home, jo no vull dir que tingueu 12 amics que siguin de l'Hospi que hi vagin, però escolta, si sou de l'Hospi us apropeu al camp, doncs animareu a l'equip de l'Escaig, que pensa en l'ascens del seu equip.
Una ciutat amb la quantitat d'habitants que té Hospitalet, amb la grandesa d'Hospitalet, pues necessita un equip ja no a Segona Federació, sinó amb categories més elevades. I jo penso que l'equip és un històric de, almenys de Segona Federació. Debacle econòmica, no diria que no és una debacle econòmica, però jo penso que ja a nivell esportiu es mereix l'equip estar ja en categoria superior.
I l'Espanyol també, i a l'Hospi, i demà aquí al Noi de Cornellà per parlar del partit més important d'aquest mes de juny, de moment per l'Espanyol.
El Dani Solsona demà aquí, sí. A pujar tothom. Quique, gràcies.
A tu.
Fins aquí al futbol.
¿Lo recuerdas?
¡Ahí está Italia!
Pues claro que lo recuerdo cuando Saka falló el penalti contra Donnarumma y ganó Italia la Euro 2020.
Quedan dos días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la Radio Deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Estas llamadas son asistencias reales.
Hola, necesitaría una grúa lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni ayudas de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
Com venim explicant, si no passa res d'estrany, Joan Peñarroya serà el nou tècnic del Barça de bàsquet. Tenim al telèfon a Félix Sancho, que és el president del San Pablo Burgos, que el 2019 el va fitxar pel seu equip. Presidente, hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Por qué eligió usted en su momento a Joan Peñarroya para dirigir a San Pablo? Presi.
Bueno, pues nosotros necesitábamos dar un paso hacia adelante dentro de cómo se venía desarrollando el devenir del equipo y de las temporadas y queríamos dar un salto de calidad con el entrenador. Y Joan lo llevaba haciendo muy bien, lo hizo muy bien con Manresa. Metió a Manresa, me acuerdo, en los playoffs y compitió contra el Madrid. Estuvo en la Copa del Rey, si mal no recuerdo, a punto de entrar. Con un equipo supuestamente un presupuesto muy modesto y lo hizo muy bien. Venía desde abajo, con Andorra, etcétera, etcétera. LEP en ACB, luego va a Manresa, lo hace bien. Y bueno, y fue una apuesta. Bueno, yo me atrevería a decir, aunque fue personal.
Personal porque, y muy exitosa, presidente, ¿eh?
Sí, yo recuerdo que cuando quedamos con él, él tenía varias propuestas y quedamos en Zaragoza a comer un día y yo le dije que íbamos a ganar la Champions juntos. De hecho, negociando el contrato económico, yo le metía mucho en primas y le daba, pero que esto lo vas a cobrar seguro, que vamos a ganar la Champions, que vamos a ganar tal. Y es más, y le dije en ese contrato, digo, después de ganar la Champions te va a fichar el Barça.
No me digas.
Es lo que él quería, porque él es culé.
Sí.
Y muy culé, y bueno, y yo creo que estará contento, ¿no? Y yo creo que es un grandísimo entrenador.
¿Qué tipo de entrenador está a punto de fichar el Barça, presidente?
Pues para mí es un entrenador con una sensibilidad especial, porque es un tío que ha sido jugador y conoce bien a los jugadores, y yo creo que es importante que un entrenador haya sido jugador antes, ¿no? Y tenga esa sensibilidad para tratar a los jugadores y para todo, ¿no? Porque los jugadores nuestros le seguían, ¿no? Era una barbaridad. Si Joan decía, vámonos a meternos al Arlanzón con 0 grados, pues allí van todos de cabeza, ¿no? O sea, le seguían mucho. Yo creo que es un tío que empatiza mucho con ellos y luego lee muy bien los partidos desde mi punto de vista.
Usted acaba de decir que es su sueño entrenar al Barça. Llegaría en un momento delicado, presidente, porque es un club de exigencia máxima, pero sabe que el club ahora mismo no está en su mejor momento, ni mucho menos. Un momento difícil, ¿eh?
Bueno, no todo es el tema económico, y lo vemos, que sí que ayuda mucho, evidentemente es obvio, ¿no? Pero bueno, yo creo que él puede dar esa compensación, ¿no? Que quizás tengan menos presupuesto, menos recursos económicos ahora mismo, por lo que se dice, que lo desconozco. Pero entiendo que Joan puede dar ese plus. Yo creo que es una muy buena apuesta. Yo creo que es una buena apuesta por parte del Barcelona, porque él yo creo que él es muy culé y le gusta, y yo creo que es un tío con mucha... Yo creo que lo va a hacer bien. Allí donde ha ido lo ha hecho bien.
Y si da la sensación de que es un entrenador ya con larga trayectoria en Liga CB, de que ha ido haciendo una carrera ascendente hasta eso llegar es. Donde él quería, que es el Barça, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí. Y eso es lo importante, ¿eh? Siempre que haya en una carrera profesional que se vayan dando pasitos ascendentes, consolidándose, yo creo que él lo ha demostrado, lo ha hecho. Oye, yo el otro día, el sábado, intenté ficharle. Digo, oye, si subimos no te escapas, pero vamos, ya era... Le dije, económicamente lo que quieras, ¿no?
Yeah.
Pero la vida que... su proyecto, su paso ahora es Barcelona, y yo creo que sería muy bueno para la entidad y muy bueno para Joan, desde luego.
Muy bien. Félix Sancho, presidente de San Pablo Burgos, gracias por atendernos. Le mando un abrazo, ¿eh?
Otro para ustedes. Gracias.
Adiós. Albert Díez, hola.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
És evident que el president està ben informatiu, dona per fet.
Sí, té molt bona relació Félix Sancho, ho tenia amb l'anterior directiva del Futbol Club Barcelona, i també té bona relació ara amb el conjunt blaugrana, més enllà de tenir molt bona relació amb qui va ser el seu entrenador, va ser la seva aposta, que és Joan Peñarroya, com t'ha explicat, aquesta trobada que van tenir a Saragossa per tancar el contracte. Jo crec que, òbviament, va fer un salt de qualitat tant a l'equip com ell com a entrenador Peñarroya, i, insisteixo, té molt bona sintonia. Ha de ser qüestió de dies que es faci oficial, si no hores, si no... Ho dic per com funciona el Futbol Club Barcelona.
Si no passa res, sempre, eh?
Sempre si no passa res.
A dia d'avui.
I més tal i com està el Futbol Club Barcelona. Sí. Perquè ja dèiem fa uns dies que era Xavi Pascual, però també hem explicat per què no és Xavi Pascual i per què no serà Jack Alakovic.
Molt bé. Avui el Real Madrid pot ser campió ja.
Sí, si guanya a partir de 8:45, el tercer partit de la final, a Múrcia, davant el Múrcia. Ha guanyat i bé els dos primers partits. Avui, entrades venudes, tot el paper venut des de fa dia. Jo crec que es mereix Múrcia per la temporada, que ha fet una victòria. No descarto que per l'ambient pugui guanyar. Ens aniríem, si no, a divendres, 7 de la tarda. I avui pot ser l'últim partit amb el Real Madrid de Sergio Rodríguez, de Mario Gessoña, veurem què passa, de Fabián Caser i de Poirier, que ho té fet amb Anadolu Efes. Els altres tenen un futur incert, tot i que en algun cas, com el Chacho, sembla que es retirarà. Més enllà de Rudi Fernández, que ja va rebre el seu homenatge al segon partit, perquè en principi podia ser l'últim a Madrid. Però sí, 8:45, aquest partit que explicarem al Tiempo de Juego de Cope.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Sabeu que la Fórmula 1 aterrarà al centre de Barcelona del 15 al 22 de juny? El Fórmula 1 Fan Festival portarà la diversió del circuit a Plaça Catalunya, amb un fan village ple d'activitats per grans i petits, concerts, esport, cultura, gastronomia... Reserva ara la teva entrada pel Fan Village a circuit.cat. I el dia 19, a les 6 de la tarda, al Plat Fort. Alguns dels pilots de la Fórmula 1 conduiran els monoplaces pel Passeig de Gràcia en un roadshow obert a tothom. Vinga, anem al tennis, que ja tenim llista de convocats, tenistes convocats pels Jocs Olímpics d'aquest estiu, llista amb Nadal i amb Alcaraz. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Batllori, lista masculina i femenina. El seleccionador masculino David Ferrer ha convocado a Nadal, Alcaraz, Carreño i Davidovich para el cuadro individual, más Granollers para el doble, y ha confirmado que uno de los dobles lo jugarán seguro Nadal y Alcaraz, porque así se lo pidieron, además de ser un dúo con muchas posibilidades de ganar una medalla.
Rafa es un grandísimo jugador de dobles y Carlos Alcaraz ha jugado menos dobles, pero es un jugador que tiene tanto potencial tenístico que seguro que lo van a hacer muy bien. Ellos tenían muchas ganas de jugar juntos. Yo creo que llegará muy bien. Aparte, su objetivo son las Olimpiadas, prepararse bien a conciencia para competir al máximo nivel. Y bueno, no lleva un desgaste excesivo durante todo el año porque ha estado con la lesión y eso es importante para Rafa, que llegue fresco mentalmente.
El otro doble lo jugarán Granollers y Davidovich. En cuanto a las chicas, la novedad es la ausencia de Paula Badosa, que ha publicado en redes sociales que es para protegerse de sus molestias en la espalda, aunque la seleccionadora Anabel Medina ha dicho que es porque la catalana prioriza subir en el ranking jugando torneos. Actualmente es la 118, ya que los Juegos Olímpicos no otorgan puntos.
Es una jugadora que es buenísima, que tiene opciones de ganar en cada torneo que participa y obviamente en los Juegos Olímpicos, y destacando mucho lo que decíamos, que es París, que es Roland Garros, que es tierra, pues obviamente esas posibilidades han aumentado mucho más. El hecho de no tenerla a ella nos da pena, pero en parte hay que ponerse en la piel de cada uno, empatizar un poco y entender cada situación.
Las dos jugadoras convocadas son Sara Sorribes y Cristina Buxa. La lista definitiva, de manera oficial, se dará el 4 de julio en Wimbledon, torneo en el que, por cierto, no participará Rafa Nadal.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
A veure, Gil, explica'ns això del salt estratosfèric, el triple salt estratosfèric del Jordan Díaz.
Doncs bona tarda, vaig
a veure si t'obren el micro i ho podem explicar. A veure,
hola,
ara sí.
Hola, ara vinga, sí. Perfecte. Mira, un atleta del Barça, Jordan Díaz, cubà nacionalitzat, debutava amb la selecció espanyola i ahir es va marcar, de moment, el salt de la seva vida. 18 metres, 18 centímetres en una final de triple espectacular contra Pichardo, el portuguès. Brutal. El tercer salt més llarg de la història després dels 18-29 d'Edwards a l'any 95 i els 18-21 de Christian Taylor l'any 15, el 2015. Estava autènticament en un núvol perquè els 18 metres estaven en principi en el full de ruta de cara als Jocs de París. Jordan Díaz ha anit el partidazo.
No sé yo, ¿eh? Es que saltar 18 metros, responder 18 metros es complicado porque 18 metros es una marca que solo han hecho 100 atletas en la historia. Y bueno, ha tenido que ir prácticamente al límite, pero bueno, se ha logrado, se ha hecho de un soñado y bueno, pues, muy contento la verdad. Se ha logrado, no hay otra palabra.
S'ha aconseguit i té només 21 anyets la criatura. L'última jornada, la d'aquesta tarda, amb el més destacat de cara a casa nostra, Metxal, a la final del 1500.
Més medalles, els europeus de natació, medalla d'or pel català Denis González en solo tècnic. Estem parlant dels europeus de natació de Belgrat i acabarem amb hoquei patins perquè el Barça i el Noia jugaran finalment la final de la Lliga. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. I un Noia que torna a la final 21 anys després, nit històrica a l'Ateneu, el conjunt de Sant Sadurní va guanyar 4-1 al Liceu en el 5è i decisiu partit de semifinals. Partides amb remuntada inclosa, amb un enorme Jordi Bargalló. El jugador del Noia va acabar amb les il·lusions del conjunt gallec en 5 minuts d'inspiració en la segona part. Ara espera el Barça la final, es repetirà el duel de la 2002-2003 que es van endur als blaugrana. El protagonista de la nit, Jordi Bargalló, 44 anys, té motius per somiar.
Ara hem de celebrar això, avui toca això, recuperar-nos bé, perquè ha sigut un esforç gran. Hem arribat tard a la Corunya, han sigut partits molt durs, perquè el Liceu té un equipàs. I bueno, recuperar-nos bé i a partir de demà començar a plantejar el partit del Barça i anar-ho a donar tot. No ens podem quedar aquí, no seria d'equip petit. Nosaltres sempre pensem en gran. Després les coses sortiran millor o pitjor, però nosaltres anem per totes.
La sèrie és el millor de 5 partits. Comença el divendres a 8:45 al Palau.
Hail, superstar!
Ay, 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 yo, mal que le pese al señor Tebas, ¿eh? España es, solo tras Bulgaria y Grecia, el tercer país de la Unión Europea donde más porcentaje de población recurre a fuentes ilegales online para seguir transmisiones deportivas. Vaya, el pirateo. 19%, 7 puntos más que la media de la Comunidad Europea, que es de 12. Además, en el tramo de edad de 15 a 24 años, esta tasa se dispara al 42% de cada 100. Y España únicamente está en este plano por debajo de Bulgaria. Arreglen ustedes la economía y los jóvenes se apuntarán al fútbol legal, sin pirateo. Y los no jóvenes ya veremos. Bueno, que dio un relevo Ballorica, 16 de juliol, presentación de Mbappé por el Madrid, Francisco López Alfaro, al mític, nou membre de la direcció esportiva del Sevilla.
Marxem amb les enquestes. En clau Barça, si només poguéssiu reforçar una posició, al 78% fitxaríeu un mig centre. En clau Girona, sona Abel Ruiz per reforçar la davantera. Creieu que seria un bon reforç? Al 58% creieu que no. I en clau espanyol, qui passa avui? Eibar o Oviedo? La majoria, al 63%, creieu que l'Oviedo. Arribem a les 4. Seguiu a la COPE, a Sports COPE, estem pendents de tot.
Jo no penso pagar un duro, todavía.
Jo pago.